La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Una setmana més, benvinguts i benvingudes a la sintonia de la Cala Ràdio i en aquest espai polític al Parlem-ne un dimecres més. A les 10 del matí s'asseuen al nostre estudi els regidors i portaveus de les diferents formacions municipals. Tornem a obrir aquesta roda amb els diferents grups polítics i avui és el torn de Compromís per la Cala. Ja són amb nosaltres Antonio Espuny i Maria Marçal. Què tal, com estan, regidors? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I benvinguda a primavera també. No sé si també serà una primavera política i amb intensitat. Si sortirà el sol o ens cauran algunes gotellades. Ara ho repassem perquè hi ha diverses qüestions que volem analitzar al llarg dels pròxims minuts i avui tocarem temes d'urbanisme, tocarem temes d'obres, tocarem temes econòmics, peces claus i que aquest passat hivern doncs, han estat interessants i de fet en l'àmbit d'urbanisme potser sí que comença a sortir el sol perquè hi ha com una volta desencallada i em sembla que ahir van rebre ja alguna comunicació que permet desencallar una de les coses importants en l'àmbit urbanístic al municipi.
Sí, ja per fi la petició que es va fer des d'este ajuntament amb la direcció que ja va explicar Jordi de demanar que poguéssim aprovar un text refós sense regular en aquest cas Port Olivet, Artilleria i Bon Repòs perquè són temes decalats, són temes que portaran mesos de negociacions per fi Urbanisme ahir ens va donar el vistiplau i que ho podem fer així i a partir d'ara mirarem de treballar tot el més ràpid possible perquè el més aviat possible ho poguéssim aprovar per ple. Mirarem, la feina està feta, només calia ficar les fetxes, ara s'ha de fer un informe per part dels serveis jurídics de la casa i si tot està correcte mirarem, com he dit, de el més aviat possible aprovar-ho, perquè ja donaríem sortida pues, a una sèrie de sectors, es podran donar llicències, estic parlant de Marina Sant Jordi, estic parlant de Roques Dorades, i als altres sectors estem analitzant els serveis jurídics si ja es podria d'alguna manera determinades obres poder-se donar llicències per poder tirar endavant i desatascar la construcció del nostre poble que falta li fa, no? Falta li fa. I llavors a continuació és lo que això és lo tret de sortida i a continuació ja aniran les modificacions puntuals del pla general que permetran definitivament pues, poder donar llicències d'obres a tots els sectors consolidats. Mm-hmm. Aquí sí que llavors ja es podran donar, calculo que en 2-3 mesos més es podran donar llicències ja a Calafat, a Marina Sant Jordi ja seria amb aquesta aprovació del text refós, a Sant Jordi sector Castell, Sant Jordi sector Jota, després també es podria donar a Trescales primera fase i pràcticament el resto de poble ja estarà habilitat per a poder donar llicències, com he dit, amb l'aprovació del text refós. Per tant, pràcticament tindríem el 80 o el 90% de tot el que és el sòl urbà, urbanitzable del nostre poble, urbà, el tindríem en mm-hmm. actiu i ja es podran donar llicències els propers mesos a tot arreu.
Però, clar, hem d'entendre que aquesta modificació o poder recuperar el POM serà progressiu, per entendre'ns, perquè el que recupera inicialment és la llei del 2010.
Sí, exacte. Hi ha un sector i voldria que els veïns afectats pues, tinguessin present que portarà més tramitació i més temps. Un és Sant Jordi sector Bosc, aquí sí que s'ha fet i ja està manit el que se'n diu un pla de millora, s'ha d'aprovar, una vegada estigui aprovat s'ha de fer un projecte de reparcel·lació i després Trescales segona fase, que aquí també és un tema que serà complicat perquè s'ha de fer unes modificacions al pla general, si definitivament urbanisme no ho accepta, i aquí sí que ho fico entre parèntesis, amb el sentit de que si tot va bé, doncs no caldrà refer res, però Aquí sí que hi ha una disparitat entre el que s'aprova al Pla General del 2010, o s'aprovarà el Pla General del 2010, una prescripció que va determinar en el seu moment urbanisme, i el mateix pla parcial de Trescales de segona fase que es va aprovar a posteriori. El Pla General amb el text, amb les prescripcions que va ficar urbanisme, determinava que no hi hauria d'haver cap construcció des de la via fèrrea fins a la vora de la costa, i en canvi hi ha un pla parcial que sí que permet construccions, i de fet ja hi ha una sèrie de carrers construïts per a possibles construccions des de la via fèrrea fins a la costa. I aquí és un tema que s'haurà d'analitzar, mirar i negociar, sobretot en urbanisme, per veure bé amb quina serà la millor solució per aquest tema i per aquest sector. Però, torno a repetir, este és el tret de sortida. Vull dir, este és el tret que ens diu, escolteu, podem ja aprovar el text refós, o podeu presentar el text refós tal com està preparat, i d'alguna manera també he de dir que és un text refós que també ha estat negociat en urbanisme, per tant tot està bastant consensuat, pot anar molt ràpid, i a partir d'aquí ja comencem a desatascar determinats sectors, que permetrà a poc a poc i progressivament puguem donar llicències d'obres a tots aquests sectors que s'aniran desatascant.
Aprofitaran també per fer alguna millora en alguns punts d'aquest urbanisme, perquè cal recordar que precisament aquest punt no va ser aprovat per l'actual equip de govern. Bé, amb
absencions, sí, però,
bé, amb vots contraris.
Però aquí sí que ens cenyirem bàsicament al que...
Ho dic pel fet de que sí que recuperen la llei mestra,
sí,
i després hi ha tots aquests recursos d'alçada que han estat els que el Suprem va tombar, que entenc que aquí cal fer aquestes modificacions, no?
Aviam, les modificacions, algunes propostes que van fer i que nosaltres vam denunciar quan estàvem a l'oposició, d'alguna manera les sentències les han ratificat. Per exemple, nosaltres en cap moment vam estar conformes en que hi hauria, o que a Marina Sant Jordi s'incrementés la densitat amb un 50%, i que en aquells espais que hi havia d'equipament públic se permetessin la construcció de 230 habitatges. Tot i que nosaltres ens vam oposar, tot i que el govern ho va tirar endavant, els veïns de Trescales, de Marina Sant Jordi, van impugnar, han guanyat, i d'alguna manera ara ens toca respectar aquesta sentència, i a Marina Sant Jordi aquestes 200 i pico cases de cap de les maneres se farà, i nosaltres respectarem i mantindrem el solar este, que en principi se plantejava com a possible solar per a construir vivendes, el mantindré com a zona d'equipament de Marina Sant Jordi. Vull dir, amb això, la postura de l'equip de govern, que abans estàvem a l'oposició i que ja vam ficar damunt de la taula una sèrie de millores que no van ser reconegudes ni van ser acceptades per l'equip de govern en aquell moment, però que els fets posteriors d'alguna manera ens han anat donant la raó, i ara ens hem d'atendre precisament amb aquestes sentències que d'alguna manera recollim en part el que nosaltres proposàvem. En quant a altres sectors, bueno, són temes que, sobretot Trescales, segona fase, nosaltres voldríem i vam demanar que a la vora de la costa, tal com determinava urbanisme, no es construïa res. Ara hi ha una inversió de 5 milions allí ficada. Jo no sé si val o no val 5 milions, però que la Cala Gestió ha pagat 5 milions, 2 milions en efectiu i mig i 2 milions en parcel·les, permeto-me l'expressió, man de carallo, perquè resulta que patrimoni que tenia l'Ajuntament, ara la tinc com que els diners que realment els hi va donar l'empresa promotora, que té el 80%, se'ls van gastar en altres coses, llavors van arribar a un acord amb l'empresa que va construir, que pràcticament el 50% ho pagaven en parcel·les. I ara doncs, aquestes parcel·les ja no estan, ja no les tenim. No tenim ni els quartos ni les parcel·les.
Una qüestió d'urbanisme que entenc que clar, donarà molt de trellat, principalment perquè, bé, a banda d'això, hi ha diversos temes, m'imagino, com per exemple el pont de les Trescales, que és una d'aquestes coses que també té un futur incert, en aquest sentit. I aquí parlem d'urbanisme, urbanitzacions.
Nosaltres hem d'anar cap a una direcció. El pla que s'aprovi definitivament ha d'assemblar molt el de la del 2010. I això és el que hem d'intentar, perquè torno a repetir, hi ha indemnitzacions per mig milionàries i en la situació que estem ens ho hem de plantejar, i hi ha obres pendents de fer que ja s'han pagat en part per part de l'empresa majoritària promotora, que també s'haurien de fer front i que aquests diners se van gastar en altres coses i que realment a la que la gestió no estan. I a partir d'aquí intentarem que... No sortir molt mal ferits. Mal ferits sortirem, però allò no sortir molt mal ferits amb possibilitats de sobreviure d'aquí un temps, no? Uh-huh. Quan passi un temps. A partir d'aquí, quin serà el final? No sabem. Quina seria la nostra voluntat? Ja la vam dir al seu moment quan se va aprovar el pla general. Allí ho vam deixar clar què és el que a nosaltres mos hagués agradat i que en cap moment se va tindre present i que ha portat en part les conseqüències que hem tingut. I les conseqüències, i la més greu, va ser pues, que per dos vegades mos van tirar i mos van revolcar el pla general que s'havia aprovat per dos vegades. Uh-huh. No vam tindre prou amb un tiro, mos van rematar amb un segon tiro per si acaso. No?
Uh-huh. Per tant, ara sí que hem de parlar de terminis... Es pot quantificar?
Els terminis de l'aprovació del TEC Refo serà molt ràpid. Jo no vull dir que serà la setmana que ve, ni d'aquí 10 dies ni d'aquí 15 dies, però que no arribarà a les 3 setmanes, segur, 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 perquè això s'ha d'enviar ràpidament a l'urbanisme.
Per tant, podríem dir que abans d'acabar el mes d'abril ja estarà enllestit.
Segur. Intentarem que a primers d'abril, segons com vagi en el calendari de tota la feina, a primers d'abril, els 10 primers dies d'abril, com a molt, hauria d'estar aprovat. Enviat a urbanisme, i si urbanisme a la pròxima o a la primera comissió d'urbanisme que es farà a les Terres de l'Ebre li dona el vistiplau, l'aprova i el publica, automàticament ja tindrem pla general. I automàticament, com he dit, ja tindrem tres sectors pràcticament desatascats. Roques Dorades, Marina Sant Jordi i el que és el poble.
Tot i això... Tampoc hi ha hagut una inactivitat urbanística en molts sectors, sobretot per aquells que encara es poden regir pels plans antics.
Sí, però més val perquè això pot donar, a vegades pot donar a confusió, no? Perquè hi ha una normativa antiga i ara ja el pla general este nou té una altra normativa. Llavors és bo que si el que ha de regir els propers anys és precisament la normativa nova, pues que no es vegi disparitat a les construccions. Per exemple, en la normativa actual, el Marina Sant Jordi, les cases ja han d'estar a 6 metres de qualsevol linder. No actual, la normativa vella, que és la que regeix actualment, no? El pla general nou se regeix que hi han d'haver 3 metres de separació a l'indès, a 6 metres de carrer, però a l'indès a 3 metres, clar. Ara 6 metres i d'aquí un mes 3 metres...
Són diferències, no?
Són coses diferents, importants, però que ja voldries tindre-ho arreglat i que d'alguna manera pugués tirar endavant amb la normativa que regirà els propers anys, que seguiran 3 metres.
Uh-huh. Ja que parlem d'urbanitzacions, en concret, van donar a conèixer en la passada sessió plenària i també doncs, fent un repàs a tot l'àmbit de sentències en la reunió informativa, que hi havia sentències respecte a la municipalització del servei d'aigua de les urbanitzacions, tant de Trescales com de Calafat. En aquest cas, Trescales amb sentència ferma, Calafat no sabem encara si ferma o si ja
sí,
és ferma,
és ferma,
si s'ha pagat o s'està recorrint en aquest sentit. Com queda aquest plantejament a nivell econòmic, a nivell de gestió? Perquè evidentment...
Bueno, és una d'aquestes coses que ha de fer front, que és una deuta que ha aparegut de nou, que l'Ajuntament ha de fer front, perquè hi ha una sentència que és ferma, raonada, les coses no es van fer prou argumentades, la decisió que va prendre l'equip de govern anterior va ser precipitada i, com he dit, mal feta, mal argumentada, i els tribunals l'han tirat en terra. Per tant, el que cobrava el propietari el concessionari, millor dit, de l'Aigües Tres Cales a l'empresa Aqualia, que eren pràcticament 100.000 euros anuals, doncs, bueno, doncs estos diners, com que no els hi va pagar l'empresa, estos diners ara els hi ha de pagar l'Ajuntament els corresponents interessos. I això, si s'hagués fet una feina administrativa, jurídica administrativa, diguem-ho així, o també a nivell tècnic, també, perquè el problema més aviat crec que va ser a nivell de justificació tècnica. Per tant, si s'hagués fet aquesta feina, que al fi i al cap és fer informes, no es tracta de fer una sanja ben feta, ni de fer una carretera ben feta, sinó es tracta de fer uns informes ben fets, ben argumentats, ara no ens trobaríem amb l'obligació de tindre que pagar al promotor o a Aigües Tres Cales 500, en principi, si la sentència surt, crec que recordar per 550, 530.000 euros. 550.000 euros, fiquem-li. Això són diners que, pràcticament, si eren diners, que com si agaféssim els diners, els tiréssim a la paperera, perquè realment l'Ajuntament se'ls hagués pogut estudiar si s'hagués fet bé la feina, com se n'haguessin pogut estudiar tants. És que a vegades te dona la sensació, quan parles de 400, 500, 300.000 euros, i parles d'esta manera, i és com si, imaginem que tenim un basurero al costat d'una taula, i damunt d'una taula hi han, per exemple, 430.000 euros o 415.000 euros, que és el que va costar el pla, el que va pagar l'Ajuntament del pla parcial del polígono, del sector 21. I que los pagues i resulta que tota aquesta documentació t'hi diuen, això no serveix per a res. L'urbanisme ho tiren en terra i això no serveix per a res. Imagineu-se agafar de damunt de la taula 431.000 euros, agafar-los amb un basurero, a fer així a la mà, tirar-los tot del basurero i portar-los a tirar el contenedor de paper. Perquè bàsicament no tirem diners, perquè els diners els ha cobrat una empresa que es diu Naturgès. Tirem un projecte, però l'equivalència d'aquest projecte en diners són 425 o 30.000 euros, i aquí pas, i després glòria, i tan amples.
Després parlem de qüestions econòmiques, senyors Espunyi i senyor Marçal, però ja que estem en aquest bloc, si els sembla, passem primer per un capítol d'obres, tant des de la regidoria d'obres i serveis, com també des de medi ambient, com d'altres competències ja no exclusivament municipals, també d'altres institucions, com per exemple la Generalitat, amb les obres al port de l'Estany. Per tant, fem una radiografia en l'àmbit del municipi, de nord a sud, de sud a nord, com vulgueu, per fer una radiografia de les actuacions. Comencem, si de cas, per medi ambient, perquè en l'àmbit litoral s'estan fent moltes actuacions. També, diguem-ne, doncs, s'està treballant amb l'àmbit del municipi. Resumir una mica, doncs, quines són aquestes obres, aquestes accions que s'estan realitzant ara mateix al nostre terme municipal, en l'àmbit de medi ambient.
Bueno, lo més important és el projecte de la recuperació del port de l'Estany. Això va començar fa dies. Sí que és cert que, ja ho hem comentat en altres ocasions, ha hagut una mica de fricció, perquè hi ha unes competències que són de la Generalitat, de costes de la Generalitat, i unes competències que són de costes de l'Estat, i bueno, sembla ser, al final molt hem enterat, per què s'ha endarrerit una mica aquest projecte, i és perquè bueno, la Generalitat no ha demanat el permís definitiu per actuar a nivell marítim. Això va fer que s'endarrerís, ens havien dit que començaria el mes d'octubre, aquesta recuperació, això s'ha estat endarrerint fins ara, van començar les obres, s'ha tirat en terra ja el que coneixem com la casa dels carabineros, la zona del Jazz Club Est Internacional, que ha permès fer un bon mirador allí al costat del Faro Verd, però sí que és cert que aquests dies s'han tornat a paralitzar perquè bueno, pensem que és una qüestió de burocràcia entre administracions. Vam estar justament estos dies en el cap de costes de la demarcació de Tarragona, de costes de l'Estat, del Ministeri, i vam dir que per favor intentiessin desencallar aquestes no sé quina és la paraula, friccions, mals entesos, sí, bueno, perquè clar, des de costes de la Generalitat ens havien dit, pues, bueno, farem la part marítima, però que la millor, la part, perdó, la part terrestre, però la part marítima es quedaria per a passar l'estiu.
Entenem
això...
que no és una, és una qüestió de... de...
sí, de competències, de competències, no sé, total, li diem al cap de costes del Ministeri, diem, a la part marítima no hem de fer gran cosa, simplement el que volem és netejar la ria de les 14 o 15 barques que han enfonsades allí, tots els ferros que puguen haver. Desitgem que això estiga enllestit abans de l'estiu, perquè és una llàstima, no?, que el projecte es quedi a mitges. I bueno, i esta és una obra, serà una obra important lligada una mica també al que és tota la recuperació de les llacunes que estem fent, no? Jo sí que et volia comentar, perquè casualment he sentit un tros del Parlem-ne, on el PDeCAT, antiga Convergència...
La setmana passada.
Sí, la setmana passada, on el cap del PDeCAT local dir, ai, això és un projecte del PDeCAT. A veure, a mi em fa una miqueta de por sentir això, perquè diu, és un projecte, en vez de dir, el més correcte, si és un projecte de la Generalitat, certament és un projecte de la Generalitat. Un projecte del PDeCAT em fa por sentint tot el que hem sentit del PDeCAT antiga Convergència, de les presumptes financiacions il·legals, de les presumptes comissions per a la financiació d'aquests partits. Me fa por sentir això, me fa por. El que sí celebro és que dins de la conselleria, que sí que és cert que hi ha un governant del PDeCAT, antiga Convergència, també hi ha tècnics conservacionistes. I me n'alegro d'això perquè este projecte es va redactar el novembre del 2015, que nosaltres estàvem governant amb aquest ajuntament, on estos tècnics que són conservacionistes mos van demanar molt de parer a l'equip de govern de l'ajuntament, on nosaltres vam aportar les nostres aportacions a nivell de lo que és lo pla de lo projecte de l'Estany, mos han escoltat prou, fins i tot la Generalitat, que és conservacionista, volia tancar la platja de l'Estany, perquè així ho diu la llei de costes, vull dir que no es pot aparcar al costat de la platja. Llavors vam dir, ostres, això és la platja del poble i no ho podem permetre. Llavors vam arribar a un acord, que els cotxes els posaríem a la part de detrás, al pinar que hi ha detrás, que hi havia un control, que evidentment no es podran baixar barques al motor. Bueno, mos han fet molt de cas. Jo celebro i vull nombrar aquí una de les tècniques importants, que és la Sara Pont, que a més a més me consta de que quan estaven governant aquí a l'Ajuntament Convergència, ara PDeCAT, van anar també a la Generalitat a dir tot el projecte que ells pensaven que es podia fer l'Estany, no? I era un projecte a lo bèstia, no? Lligat una mica en l'Associació de Vela Llatina, volien fer una macro construcció per a motors lligat en coses de la nàutica pesquera, una barrabassada. Claro, i la tècnica d'aquí de la Generalitat va dir no. No, perquè justament això és un entorn, és una peny, un espai d'especial interès natural i, evidentment, totes les construccions no contempla. Per tant, estem supercontents de que hi haguin aquests tècnics, tant si dins de la conselleria estan els PDeCAT, els Convergència o qui sigui. Jo vull dir que penso que s'ha de dir que és un projecte de la Generalitat i m'ho alegrem que la Generalitat tingui aquests punts de vista de conservar els espais naturals tan importants per a nosaltres, no?
Això pel que respecta al projecte del Port Natural de l'Estany. Sí. Què més podem destacar a nivell de medi ambient?
Home,
perquè també al mateix espai s'està treballant amb la llacuna.
Exacte, hem treballat amb la llacuna, hem recuperat la llacuna del Port de l'Estany, l'han ballat, han posat un cartell informatiu dels animals que es poden veure allí. Ara, justament, el dia 31... i ho volem lligar una mica en l'institut, en el mes d'institut, que així ho vam fer l'any passat a l'Estany Tor, pues, dins del projecte Sosa Maruc i lligat amb els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre, volen posar ja samaruquets aquí al Port de l'Estany. Llavors volem fer una jornada didàctica on, bueno, se faci en aquesta aportació de samarucs perquè les aigües doncs, ja tenen les condicions químiques òptimes, no?, per a poder posar animalets allí. I bueno, si pot ser que vinguin alumnes de l'institut, pues seria interessant, perquè se'ls ho explica una mica què és això, aquesta recuperació que s'ha fet, quina és la intenció d'aquestes llacunes, i bueno, també han fet la recuperació de les dues llacunes de l'Estany Tor, del Torrent del Pi, que, bueno, que per sort hem trobat tortugues i tot, tortugues de més del territori, hem trobat fartets i samarucs, que sembla ser que fa molts anys el parc natural ja em va posar i bueno, al recuperar la segona llacuna bueno, hem trobat, han quedat dos llacunes molt gran, una molt gran i s'ha ballat també i també s'ha posat un mirador, una pantalla mirador, s'ha posat un cartell informatiu i després al torrent del Pi, que es va fer aquesta actuació l'any passat, com he dit, de posar samarucs, 2.000 samarucs, i que malauradament va haver estos temporals de llevantada, mos va entrar aigua salada, les aigües s'han estabilitzat, però no tant com esperaven, van lentes aquesta estabilització, possiblement això afectaria la població de samarucs, i claro, el temporal també se va emportar una part de valla, que ara estos dies justament l'Associació Paisatges Vius, que és qui en la Fundació Andrena, que és qui també financia part d'aquests projectes, justament a la Fundació de Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient de l'Estat, pues han tornat a arreglar la valla i han tornat a posar el cartel bé perquè, bueno, malauradament mos va entrar molt, molt de temporal, mos va embrutar molt la platja del torrent de l'Estany Tor, perdó, i bueno, i ara dins d'aquests projectes estàvem parlant de que, bueno, la gent fa i la llacuna del Sant Jordi. Pues bueno, la llacuna de Sant Jordi, la llacuna que està davant de tot, no és massa salada, hi ha massa salinitat. Però bueno, hem estat parlant en fundació en l'Associació Paisatges Vius de que se vol fer una segona llacuna detrás, més a la part de detrás, i que allí podríem fer el mateix sistema. És a dir, el que anem a fer és a protegir i a recuperar totes aquestes zones humides. Tenim intenció doncs, de fer, no sé si guia o miniguia o com li diguéssim, de que la gent conegui aquestes zones, i encara que aquests grups conservacionistes que ens ajuden a la recuperació ens diuen que no cal fer massa propaganda, que la gent arriba igual a les platges, no? I és una forma de no fer massa bombo i platillo perquè no vagi massa gent per a protegir-les més, no? Perquè són àmbits d'espai natural molt, molt importants i que n'hi ha pocs, no? Pocs a Catalunya com hi ha aquí.
I a part també estan treballant amb la recuperació de la costa afectada pels danys al litoral.
Sí, això sí.
En aquest cas, amb el Departament de Costes. Eh? Sí, aquí hi ha parts d'Ajuntament,
sí,
Generalitat...
No, la veritat
costes.
És que jo he de dir aquí que el cap de costes de la demarcació de Tarragona ha estat molt atent a les nostres demandes, arran de fer, malauradament, el que ens va passar l'any passat amb el tema del Sauló i que al final se va acabar tot bé. Va estar fa la setmana passada o l'altra, va estar per aquí, no me'n recordo. Vam anar a visitar pues, justament aquí l'Alguer... ells ja tenien tota la informació i la documentació de les incidències que s'havien produït a les platges, però ell ens va demanar que, per favor, pues, els llocs on s'havia fet més mal, que s'ha fet més mal és aquí a l'Alguer, pues, li diguéssim tot detalladet, eh? Si volíem una valla, que si volíem la paret aquella, el muro que s'havia trencat, pues, això ho volíem arreglat. És a dir, el que havíem nosaltres fet, però va estar més detallat, i que ell, bueno, que mos dia que no, que tranquils, que això estaria fet abans de la temporada turística, que no, nosaltres una mica apurant, que per favor, mos arribaria la temporada turística i això no estaria fet, i ell estava molt tranquil al respecte de que sí que es faria. Ja s'han fet aportacions de sorra, i el que han fet és que, bueno, han tirat la posidònia o l'alga, com coneixem l'alga, a la mar per a que fes protecció, si no m'equivoco, a Calapepo, a Pixavaques, i han deixat una platja que no me'n recordo, i Bon Capó, això. Que la Posidònia el que farà és una barrera, més la sorra en farà una altra, i quan arribarà el bon temps el que farem pues, bueno, és una mica amb el nostre tractor apartar la Posidònia i aplanar una mica l'arena. I llavors ells aniran, mos anirà, que ara aquests dies continuarien a la retirada pues, de pedres d'altres platges, d'aportació de sorra. Dins del mal, potser som una zona que no s'ha fet tant de mal, eh? S'ha fet una mica més de destrossa pues, a nivell de mobiliari urbà, que això ja ho anirem arreglant.
Àmbit de medi ambient, marxem cap a obres i serveis. Què s'està fent? Què s'ha de fer? De fet, aquesta setmana, un dels apunts en l'àmbit de llacunes l'hem explicat també a les setmanes passades, els temes vinculats amb l'actuació al Port de l'Estany o a la costa, i també hem explicat actuacions en l'àmbit del clavegueram, estudis que estan pendents de fer, reparacions de clavegueram en alguns carrers. Entenc que aquesta és una de les prioritats també,
sí,
de cada temporada d'estiu.
Esta setmana, perquè en principi tenia que començar avui, suposo que demà o demà passat, com va molt tard, si no ja ha començat, ja s'arreglarà el trap que fa falta, com vam dir, del carrer Sant Antoni. Després estem ja pràcticament tancant la solució pel túnel de la Renfe, ja tenim l'estudi fet, ja vam passar a la càmera, han localitzat el problema, Tenim un primer pressupost, demà tindrem segurament una altra valoració i ja prendrem una decisió amb la direcció de donar sortida al problema que durant molts anys ha tingut o té el túnel este. Bueno, pues simplement és també és una altra d'aquestes actuacions que no entenem com se al seu moment se deixen fer. No pot ser que per baix d'una via fèrrea que passen tants i tants de trens es van ficar uns tubos d'hormigó units, ja sabem que tenien unes tramades de 2-3 metres, i simplement units, clar, del mateix fimbreig dels trens, aquesta unió s'ha anat trencant, s'ha anat badant, i llavors queda que les juntes de tots els trams dels tubos pues per allí es perd l'aigua, que d'alguna manera es filtra, són les olors que se senten en aquest túnel. La solució està damunt de la taula, hi ha una solució tècnica, una solució que fa anys que se tenia damunt de la taula, uh-huh. però no sabem per què no es va invertir. Suposo que hi havia altres prioritats que arreglar l'entrada o l'arribada de la gent al nostre poble a través de la via fèrrea i, sobretot, també pels mateixos persones que utilitzen l'estació de Renfe per anar a l'hora de passar d'una banda a l'altra. Però bueno, no sabem per què allí estava, el pressupost no es va executar i ara nosaltres els propers dies intentarem donar-li sortida. Si pot ser abans de Setmana Santa, millor que millor. I llavors pues, bueno, ja s'ha presentat al PAM, ja s'han presentat també la sol·licitud de subvenció, aquells dos famosos que ara tothom voldria disposar d'ells, però en aquest cas és l'equip de govern que ha dit què és el que s'ha de fer. Llavors ja s'ha presentat a la Diputació la nostra intenció amb aquests diners és arreglar uns quants carrers del poble que també els hi fa falta uh-huh. i després pues, bueno, anar-me'n a les urbanitzacions, sobretot tres cales. Tenim una sèrie de carrers marcats que són d'alguna manera els que estan pitjor, que ja farem aquesta actuació que volem fer i que al final acabarem fent a tota tres cales, primera fase, que és fer els carrers amb capa de rodadura, no en rec asfàltic, en capa de rodadura que sabem que durant els propers 25 o 30 anys estirem tranquils amb el sentit de que la capa de rodadura no es deteriora com passa en el rec asfàltic quan hi ha problemes d'humitats. I pràcticament després ja plantejar i preparar pues, bueno, hi ha una sèrie de mitjanes actuacions que anirem fent al poble durant els propers mesos de cara a l'estiu, des de la neteja que s'ha de fer als carrers fins a pues, arranjar una sèrie de places. Ja tenim pressupostos mirats per a millorar la zona esportiva del Parc del Bon Repòs, tenim pressupostos per a millorar la plaça de Catalunya i anirem fent una sèrie d'actuacions per a millorar tots els espais uh-huh. públics perquè, d'alguna manera, les persones que ho utilitzin se trobin a gust i que es trobin còmodes i, sobretot, de cara a la gent jove perquè i la gent menuda, que quan ve el bon temps pues, les tardes s'omplin de gent i de xicots que pues, practiquen tota classe de deport, sobretot a la plaça de Vila, bueno, del Parc del Bon Repòs, uh-huh. que l'espai estigui en condicions per a que ho puguin practicar.
Uh-huh. Parlant d'obres, una obra potser més gran i de més calat és l'obra de la carretera d'accés sud, que ja fa unes setmanes que es van reemprendre les obres i que sembla que avancen a bon ritme. De fet, aquesta passada setmana es va fer ja una part d'asfaltat a la zona més final d'aquesta carretera, la que uneix des del barranc, podríem dir, abans del barranc, perquè sí. És pista ja encimentada, pavimentada doncs, amb formigó, però fins a la zona de l'urbanització de l'Àlia. Per tant, ja s'està treballant, diguem-ne, en deixar-la en les millors condicions possibles.
Sí, ara pràcticament el problema està amb dos pals de la llum que s'han de desplaçar, dos torres que s'han de desplaçar. Un està tot just abans d'arribar al barranc de Santes Creus, uh-huh. que ha, la gent que passa per allí ja veu que hi ha com un talús que sobresurt del que és Sirà, la carretera, i l'altre està quan, tot just abans de passar la via fèrrea, quan va la carretera paral·lel a la via fèrrea, però abans de passar pel pont de la via fèrrea, allí a l'Àlia, allí també hi ha una torre que s'ha de fer una curva lo suficientment oberta com per a que puguem passar, perquè és una carretera d'evacuació, i això és el que estan mirant els tècnics de la subdelegació, els del Plan Penta, i, conjuntament amb Diputació, perquè és, ha de ser una carretera que un autocar ha de poder passar per tot arreu. Ja estem parlant d'un autocar, no d'un cotxe. Llavors, doncs, que les curves han de tindre els seus àngols corresponents, han de respectar una sèrie de mesures, i això és el que s'està fent ara, i per a poder tindre aquestes obertures, aquestes curves, aquests àngols, hi han dos torres que s'han de traure. Sé que les negociacions estan molt adelantades en Endesa, en la llum, en la companyia de la llum, i esperem que abans de que s'acabi el mes, ja estic parlant d'una setmana, ja ho poguéssim tindre tot clar, se desplacin aquestes torres, se fiquen els cables subterranis perquè s'ha de fer una sanja, i de torre a torre habilitada anirà una sanja per a que es pugui passar el cable. I llavors, una vegada estirà i això eliminat, aquestes dos torres estiran eliminades, ja podrem continuar asfaltant. De fet, des de l'Estany Podrit pràcticament fins al pas de la via fèrrea, també la carretera ja està en molt bones condicions. S'han de treure una sèrie d'arbres que per l'acció de l'erosió, el fer el talús per l'acció de l'erosió, sobretot uns pins que estan molt a prop i que estaven, com vam veure, que estaven com a desencarnats, i això, doncs, la mateixa empresa que ho fa sap que ho ha d'eliminar, i tan pront estigui això, cap a desaurre és la definitiva i es podrà també asfaltar. I per tant, ens quedaria l'espai, el que seria la baixada del barranc
de
l'Àlia, que tot va cimentat, i que en part ja ho està, però bueno, s'ha de fer més ample i baixarà. I després la pujada, perquè inclús a la part del Perelló s'arriba a estar dalt, i mos quedaria l'entrada del càmping, que és l'únic, el que està més retrasat pel problema este d'esta torre que hi ha allí al mig del camí.
Clar, evidentment, segurament qui més afectats estan en aquest sentit, perquè a partir de la platja de l'Estany Podrit era una zona on no hi havia un vial i, per tant, aquella zona no hi havia mobilitat, però sí que és cert que en l'àmbit del càmping no només els propis turistes, que sabem que a l'estiu n'hi ha moltíssims, també la pròpia gent que viu per la zona o que té finques per la zona, doncs que tingui major facilitat, al final unes obres que han costat i que s'han anat retrasant. Passem al tercer bloc que avui volem destinar al programa. Ens queden 10 minuts, per tant, haurem de ser una mica més concisos amb el tema, amb la portada econòmica. Abans parlava dels 241.000 euros i va fer força debat al ple sobre l'ús d'aquests 241.000 euros. S'entén que, doncs, ja vam presentat aquestes propostes a la Diputació i, doncs, sabent, doncs, si s'aproven o no, doncs ja coneixerem properament en què es destinaran, però evidentment tot plegat obligarà també a fer una modificació pressupostària per poder incloure aquests diners i, per tant, per poder ampliar el capítol d'inversions del consistori. No sé si tenen pensat també ampliar-ho amb més quantitats després també d'haver cobrat o de cobrar pròximament, doncs, aquest 1.200.000 euros d'IVA de la Cala Gestió.
Sí, exactament. Sempre este 1.200.000 euros de la Cala Gestió hem de tindre present que porta ve acompanyat d'una obligació que és l'IRPF, que es va deixar de pagar, i que l'IRPF ha pujat, crec recordar, uns 560...
600... Tampoc parlàvem de que tots els diners són directament a inversió.
Exacte. Estem parlant de que... El que passa és que part d'aquests diners l'Ajuntament ja els havia pagat, i llavors, doncs, bueno, d'alguna manera això ens allibera en part els diners que podem disposar dels diners de l'IVA. El ple segurament, no segurament, segur que anirà una modificació pressupostària que ens permetrà ampliar el capítol d'inversions no només amb aquests 231.000 euros, sinó que estem parlant entre 200 i 250.000 euros més que podrem destinar a inversió, perquè el fet de tindre aquests ingressos, l'ingrés de l'IVA, ens permet alliberar les obligacions de l'Ajuntament aquest any de l'aportació que tenia que fer des de l'Ajuntament per pagar la residència, i a partir d'aquí, torno a repetir, Després de fer front a dues sentències, perquè la modificació pressupostària contemplarà este pagament d'aquestes dues sentències, una és la del bon repòs, que puja quasi 100.000 euros, i l'altra seria la de l'aigua. Llavors, a pesar de tot això, ens permetrà encara tindre una inversió, una major inversió al voltant entre 200 i 230, 250.000 euros en el millor dels casos. 250.000 euros, pues, que per supost s'utilitzaran per millorar tot el que és les instal·lacions municipals, i quan dic instal·lacions municipals vol dir des de millorar el CEM fins al poliesportiu, passant per les places, passant per una sèrie de carrers que veiéssim que si s'han de deteriorat molt i s'han de fer actuacions, pues, se faran. Uh-huh. La peatonalització mirarem de fer ja o veure si es pot peatonalitzar amb estos diners aquest any, es poguessin peatonalitzar per lo menos el carrer Candela, el carrer Nou i tot este triangle que ja vam començar a fer l'any passat. Uh-huh. També tenim pendent la peatonalització del carrer Sant Antoni. Sabem que tot no ho podrem fer, però tenim esperances de que l'any que ve, per la feina que està fent l'equip de govern, i estic parlant d'altres temes que més endavant ja en parlarem, estic parlant dels temes de l'aigua, etcètera, etcètera, estem esperançats que ens permetrà disposar d'uns diners per a poder fer inversions, arribin o no arribin subvencions de la Diputació o de la Generalitat o el que sigui, l'Ajuntament tindrà capacitat per fer inversions al nostre poble.
Parlo de l'àmbit d'auditories i va tot una mica lligat, perquè en el darrer programa, abans en feien menció, el PDeCAT va dir que no han complert, diguem-ne, almenys de moment, amb aquesta promesa de l'auditoria econòmica, que almenys Esquerra Republicana sí que portava en el seu programa electoral sobre exclusiva auditoria econòmica.
Nosaltres no, perquè ell diu, jo he sentit també, diu, els dos partits portaven, nosaltres no portàvem que faríem una auditoria, és dir, que no digui mentides, Joan Pere.
Què vols que et digui?
Ho comento perquè parlem d'auditoria econòmica. El que sí que vostès han fet són aquestes auditories de processos de gestió que estan contemplades en tres parts, i ara em contesta tot plegat, i que a més ja van anunciar que ho presentarien a Fiscalia i a Sindicatura de Comptes, però a part ja tenen una ratificació a més del passat dilluns de la Junta de l'empresa municipal, de la ciutat municipal a la gestió. Per tant, d'alguna manera, doncs, hi ha un vistiplau dels, al final també de bona part de la representació municipal per portar aquesta documentació a Fiscalia.
Això tal com no és com va dir el cap de llista de Convergència, actualment PDeCAT, sinó que és una auditoria que s'ha fet per una empresa especialitzada, s'ha fet una auditoria, i de pràcticament dels 22-23 contractacions que es van fer durant la gestió, 20 tenen la sospita de que hi han irregularitats, il·legalitats, se va fer mal fet, i llavors, com que hi ha aquestes sospites, la Cala Gestió va provar traslladar aquestes auditories, que no les han fet, no me les hem inventat l'equip de govern ni me les hem tret de la mania, sinó que s'han fet per una empresa, torno a repetir, de renom i especialitzada, i bueno, que d'alguna manera els seus auditors se van ficar les mans al cap, que es van quedar una mica parats de com se va arribar a poder amb este grau de degradació de la gestió amb este ajuntament. Pues bé, esta auditoria que comença el 2008, tot just entrar FIAL aquí, la mateixa contractació de FIAL ja està carregada d'irregularitats i s'acaba quan se'n va FIAL d'aquest ajuntament. Pues, bueno, tots aquests processos, totes aquestes contratacions, tot això se fica damunt de la taula, se denuncien i s'expliquen com se feien les irregularitats, i creiem que això s'ha d'incorporar i ho portarem al cas que està obert al juzgat de Vendrell, al que l'Ajuntament està personat com a part interessada, i facilitarem tota aquesta documentació al juzgat, i per supost que el juzgat ho farà arribar a la Fiscalia. pensem que són bueno, pràcticament són dos expedients que s'han d'aportar. El primer és lo de processos, que tal la marinera, que diem aquí, i l'altre també són les de les quotes. Vull dir, tal com se va aportar tot lo de les quotes de les urbanitzacions, sobretot de Roques Dorades, pues també està carregat d'una sèrie d'actes i de convenis i de coses que són totalment il·legals, tal com s'ha ficat de manifest pels informes dels auditors, i que segurament pues, bueno, també pot haver allí, podrien haver traces de malversació de fons públics com a totes les altres contractacions que van haver. I torno a repetir, per a que mos sentia el responsable de Convergència actual PDeCAT. Va del 2008, 2008, 2009, 2010, i ell estava al govern. I ell estava al govern. I, per tant, estant al govern t'has d'enterar de les coses, perquè si estàs al govern i no te n'enteres, pues, no cal que et presenties, però bueno. Segurament mos podria explicar moltes coses, però la seva postura, sempre que l'hem sentit parlar, és que ell no se n'enterava, que ell no sabia res i que per supost que no ho hagués fet. Pues bueno, si no sabia res, per almenys que mos expliqui que sí, aquí sí que tenia molt que dir i explicar, i té molt que dir i explicar tot el tema de Naturgès. Algun dia potser mos ho explicarà. No mos ho explicarà, per supost que no mos ho explicarà. I això se portarà a Fiscalia. No? Vull dir, es va aprovar per la gestió ficar un coneixement de Fiscalia. I després tot el que són els comptes se portaran al Tribunal de Comptes per veure si realment ha hagut algun perjudici per part de l'Ajuntament per part d'aquests comptes que s'aprovaven, d'aquests comptes magnífics, de superàvits i de realitats il·lusòries, perquè no existia tots aquests beneficis, no existien totes aquestes xifres magnífiques que venien a la població, sinó simplement que estàvem en una situació, i com s'ha demostrat, en una situació de trencadís econòmic total, de quiebra total. Llavors això es portarà, com he dit, als tribunals corresponents i als organismes corresponents. En quant a el que sempre l'he sentit ja dues o tres vegades, que vostès no van dir que farien l'auditoria, nosaltres particularment no la van fer, però nosaltres el que és l'auditoria ja sabíem com estava. Tenim uns tècnics de la casa que ens diuen perfectament què és el que hi ha, i nosaltres molts creiem perquè és així, i quan ens diuen, per exemple, que es deuen 16 o 17 milions d'euros en crèdits bancaris, no mos estem inventant, mos ho diuen la intervenció de la casa, intervenció, mos diu, escolteu, en crèdits bancaris devem això, i això és el que hi ha. I quan diem, escolta, de la residència devem 11 milions, pues se deuen 11 milions perquè fa encara no un any que han firmat un conveni on està tot estipulat el que s'ha de pagar durant els propers 20 anys, i quan sumes allò puja 11 milions i pico. Aquí no hi ha pèrdua. Uh-huh. I quan te diuen, escolta, o quan nosaltres amb aquests números que vam presentar fiquem pues, que l'empresa de l'aigua, segons l'empresa de l'aigua, li devem 4 milions i mig, pues són 4 milions i mig, no hi ha, perquè està baix el llibre de balanç, perquè ens hem de gastar quartos per a que una empresa ens digui que sí, que se deuen 4 milions i mig d'euros, quan la interventora perfectament ens fa un informe que diu aquí se deuen 4 milions i mig d'euros. L'altre sí que era més complicat, perquè allò no va tindre el control d'intervenció d'aquest ajuntament, no sabíem com estava, hi havia un gerent, o hi ha un gerent que se va ficar a última hora, però que no va tindre el control de les altres contractacions, de tot el que més o menys se podia fer bé o mal fet, i llavors sí que s'han tingut que fer. Però el que és l'auditoria econòmica d'aquest ajuntament no cal llançar quartos, ja ho sabem, perquè és que no hi ha volta de fulla. Mm-hmm. Quan estem parlant de les sentències, potser és l'únic que se maneja o es pot manejar, perquè vam sortir amb una quantitat equits, han hagut unes sentències que perquè l'equip de govern les ha peleat i ha presentat el recurs de les incidències, etcètera, etcètera, han canviat les quanties, però també mos, és cert que ens han aparegut d'altres que han fet pues, que la deute actualment, si sumim tot, sumem totes les obligacions que hi ha en sentències, pues, puja el que puja, que és el que vam dir. I després l'altra reducció important de les deutes que vam fer i que vam explicar que havíem reduït en 3 milions, això ho podem veure i sapiguer perfectament, perquè si el rebé, se devien 800.000 euros i ara se'n deuen 120 o 100 no sé què, això ho pots comprovar. Ah. Si, pots comprovar perfectament que si abans se devien un milió o el que sigui en factures pendents, ara vam dir a l'última reunió que se devien 600.000 euros. Per tant, per què ens hem de gastar els quartos? Amb una empresa que ens dirà el que ens ha dit la interventora, perquè està allí, vull dir, són documents que estan allí. Per tant, que no es preocupi tant ni es preocupi més de lo que ha sortit a la gestió i de tot el que va passar-li quan ell estava de responsable amb aquest ajuntament i amb una altra responsabilitat. Això és el que a mi em preocuparia. I no si actualment se deuen 40, 47, i torno a repetir, hi ha una partida molt important, que són les sentències, que poden variar i que van variant conforme van passant els mesos.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Hem parlat avui d'urbanisme, d'economia, d'auditories, d'obres, i se'ns ha acabat el temps, així que doncs, els emplaço ja d'aquí un mes, quan justament ja haurem passat també sessió plenària i per tant també haurem pogut ja doncs, conèixer d'altres aspectes i podrem també seguir analitzant la política municipal des de la visió dels regidors de Compromís per la Cala. Antonio Espuny, Maria Marçal, gràcies, bon dia i bona setmana.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Nosaltres ens acomiadem, tornarem la pròxima setmana, dimecres 10 del matí, sintonia de la Cala Ràdio, amb el Parlem-ne, que tinguin una feliç setmana. Adéu-siau.